Molt bé, i ara el que fem és encarar doncs, una entrevista que ens fa especial il·lusió. És un tema delicat, tenim ganes de tocar-lo. Estem oberts a totes les qüestions que afecten a la societat d'aquest país. I el que farem és parlar amb en Robert Manrique. Ell va sobreviure a l'atemptat que ETA va perpetrar a Hipercor el juny de 1987 i actualment assessora la Unitat d'Atenció i Valoració Afectats per Terrorisme, la UABAT. Fa uns anys va escollir l'opció de reunir-se amb un dels condemnats per al seu atemptat i tenir una conversa amb ell. Sovint crítica amb el paper de les associacions de víctimes del terrorisme, volem parlar amb ell d'un grapat de coses. Bon dia, Robert.
Hola, bon dia. Què hi ha?
Bé, escolta, com et va canviar la vida? Què va passar aquell 19 de juny del 87 a la Meridiana de Barcelona?
Doncs bé, jo estava treballant tranquil·lament en una feina que m'agradava moltíssim, com era treballar de carnisser, de cara al públic, en un supermercat d'Hipercor. O sigui, portava treballant de carnisser des de molt jove. Tenia l'oportunitat de treballar en el Cort Inglés i allò que dius d'hòstia, amb 24 anys, família, un nen de 3 anyets, un nen de 10 mesos, doncs anar tirant endavant i fer-te un projecte de vida laboral, familiar. I clar, doncs tot es va trencar aquell divendres 19 de juny, no? Quan malauradament, bueno, malauradament entre cometes, no? Perquè sempre faig broma amb els companys d'aquest tema, jo tenia el torn fix de matí i el dia abans, el dijous, el company de la tarda em va demanar que li canviés el torn. I evidentment doncs vaig accedir, només faltaria, no? Li vaig dir que sí, que cap problema. I ves per on, doncs mira, un canvi de torn tan amistós com aquest doncs ens va canviar la vida a molts, i en aquest cas a mi també, clar, a mi i a la família, lògicament, sí.
Com van ser els mesos i anys immediatament posteriors a aquell atemptat?
Bueno, sobretot els mesos posteriors van ser una lluita per sobreviure, perquè jo estava cremat tota la cara, tot el cap, les mans, els braços i la cama dreta, a banda de diferents llocs del cos amb metralla diversa, no? Però, bueno, el més fotut, el més complicat era el braç dret, que, de fet, vaig entrar a quiròfan amb la intenció dels metges d'amputar el braç, perquè estava molt, molt malmès. Però bé, els metges van veure que era un tio jove, van veure que tenia dos nens i s'hi van ficar al cap que havien de fer tot el possible per evitar aquella situació. Bueno, doncs mira, doncs els mesos posteriors, evidentment tinc el braç dret, i he tornat a jugar al tennis, cosa que no m'hagués imaginat mai a la vida, però de fet, bueno, la vida canvia en els mesos posteriors, no? En el cas de que la vida a nivell familiar es trasbalsa, i lògicament, sobretot, com deia abans, amb un nen de 3 anys i un altre de 10 mesos, i la dona, la mare, la germana, o sigui, tothom, el teu entorn familiar, com en qualsevol delicte greu, es trasbalsa. Però, bueno, sobretot la intenció de sobreviure, tirar endavant, intentar ser com eres abans. Malauradament, amb una de les cures que em feien per les cremades, em van inocular amb la injecció d'heparina, em van inocular dos virus de l'hepatitis.
Carai.
I sí, això va ser el que malauradament em va fer deixar la feina, perquè per les cremades possiblement hagués pogut continuar amb una manca de força important als braços, però hagués pogut continuar. Però, desgraciadament, quan ets portador d'una malaltia, en aquest cas dos, perquè són dos virus diferents, d'una malaltia contagiosa, està prohibit manipular aliments. Ah. Per tant, al tema de l'atemptat has d'afegir el tema de la incapacitat com a treballador de manipulació d'aliments.
Tu, després de que tot això passés, absolutament un mal tràngol inimaginable per la majoria de nosaltres, no sé si vas tenir una època de postrament, en fi, d'enfonsament psicològic o no, però hi ha un moment que decideixes passar a l'acció en un activisme en pro de les víctimes. I des de llavors t'hi has dedicat en cos i ànima i has dedicat la vida, el teu temps lliure i professional. Per què decideixes fer aquest pas?
Bueno, primera perquè vaig descobrir que el que jo veia per televisió i escoltava a la ràdio i llegia a la premsa cada cop que hi havia un atemptat, que era aquello de el Estado está para ayudar, aquí estamos los políticos para lo que haga falta, bla, 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 doncs era un pur parler. O sigui, sincerament, vaig descobrir, per la sorpresa, que allò que jo em pensava cada cop que hi havia un atemptat, que pensava, hòstia, pobra família, pobra gent, l'Estat, com a mínim, ajuda, vaig descobrir, amb experiència pròpia, que l'Estat, no és que no ajudés, és que, a més, es dedicava a posar pals a les rodes. I finalment ho vaig descobrir tot a l'octubre de l'any 89, quan vam tenir el judici de l'atemptat anterior al d'Hipercor i del meu d'Hipercor posteriorment, tots en una setmana, i vaig descobrir el que era, entre cometes, amb tot el respecte, la justícia en aquest país. No? O sigui, va ser un judici, va ser una farsa, una pantomima absoluta. Quan jo vaig descobrir en el judici que de 21 assassinats i de 45 ferits només una persona va ser escollida per anar a testimoniar el que havia passat, i era una persona que va tindre l'atemptat el divendres i el dilluns va anar a treballar, home, doncs no sé jo aquella persona de quin dolor podia parlar, no? No podia explicar el que era la mort d'un familiar, no podia explicar el que eren mesos i mesos d'hospitalització, el que eren les incapacitats, el que era l'abandonament. Clar, en aquell moment vaig dir, hòsties, això s'ha de canviar, vull dir, no pot ser, no?, que un judici amb 21 assassinats no hi hagi ni un sol familiar de cap dels 21 per explicar el que han patit. I, bueno, tu ho deies bé, vull dir, li llaman activisme. Jo penso que és consciència, és una qüestió que dius, bueno, t'ha passat a tu, però si pots ajudar perquè la resta de gent que està com tu no pateixi el mateix, o els que malauradament han pogut després hagin de passar per el mateix que tu i la teva família, doncs dedica-t'hi i fes-ho, no?
Tu vas començar treballant en suposo, en l'ABT, no?, l'Associació de Víctimes del Terrorisme.
No, bueno, si treballar és cobrar, no.
Sí, però sense aquesta implicació podem treballar sense cobrar, no? O sigui,
dedicar
el teu temps a l'ABT. I hi ha un moment, doncs, que, bé, es crea una escissió i tu creus l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes. Per què fas aquest pas?
Bueno, jo vaig aixecar... Tot això comença l'any 90, al mes de març, aproximadament, de l'any 90, quan vaig a la primera assemblea a nivell estatal, a nivell nacional, de l'UPT, per tot Espanya, no? Vaig anar des de Barcelona i curiosament, va ser un dels membres de la Junta, el Santiago Cabanes, que va preguntar, bueno, si aquí hay gente que venga de otras, em va fer gràcia la paraula, de otras regiones de España, ¿no? Que puedan echar una mano para contactar a otras víctimas y hacer un poco más de unión. I mira, vaig aixecar la mà instintivament, perquè pensava, hòstia, tinc temps lliure, d'alguna manera puc ajudar, de fet ja ho estic fent pel meu compte. Home, si una associació amb els recursos i la potència, fins i tot a nivell de localització de víctimes, com tenia l'UBT, doncs que menys que col·laborar, no? Vaig aixecar la mà i, mira, doncs des del març del 90 fins al finals del 2002 vaig ser el delegat a Catalunya de lo que jo sempre dic, i ho dic amb tot el carinyo, l'antiga UBT. Uh-huh. Perquè el 2002, com tu bé deies, va haver una escissió, o sigui, van arribar certes persones a una nova junta, on a mi se'm va ocórrer un dia en una entrevista dir que em semblava que la nova junta estava molt polititzada. Bueno, em van expulsar. Per dir això, em van expulsar de l'UBT i, malauradament, fixa't, si em vaig equivocar, que aquella nova junta estava polititzada, que el que era secretari general ara és senador de Vox per Andalucía, no? Bueno, ahí lo dejo, com deia aquell, no? Ahí lo dejo.
Ja, quan parles de politització de la principal, la més gran associació de víctimes del terrorisme, creus que les víctimes han de tenir, per suposat, un paper fonamental, sobretot en els processos de justícia, rehabilitació, de memòria i després, qui sap, doncs, a reconciliació, però que no han de tenir un paper polític? Això s'ha vist molt clar, per exemple, en un conflicte com Irlanda, no? A Irlanda del Nord, on les víctimes juguen un paper fonamental, on hi ha molts programes, doncs, de reconciliació, i estem parlant de dues comunitats històricament durant segles enfrontades, a l'Ulster, però les víctimes no han tingut un paper polític en cap moment en la resolució del conflicte. I, en canvi, aquí a l'Estat, les víctimes semblen un actor polític més, no?
Bueno, això va començar l'any 1998, quan l'aleshores president Aznar va dir aquella famosa frase des del Perú, quan ETA va presentar una treva. El senyor Aznar, com a president del govern, va dir que... I va ser textual, tal com la va dir. Jo i los españoles, és a dir, ell sempre al davant, pel que sembla, jo i los españoles sabremos ser generosos con los que abandonen la violència. Clar, en aquell moment, nosaltres, com a antiga UBT, li vam dir president del govern, a quina generositat es referia? Perquè, evidentment, jo puc ser generós amb el terrorista que em va voler matar, però no té que ser el president del govern, ni un govern, ho puc ser jo, i cada víctima amb el seu terrorista o els seus terroristes corresponents, no? Clar, allà va haver una espècie...
Perdona, Matís, va ser una època confusa per al president Aznar, perquè era aquella època que parlava d'ETA com a moviment d'alliberament nacional basc.
Nacional de liberación basco, sí.
Una època confusa.
Això també li vam dir.
Una època confusa per ell.
I tan confusa. Jo crec que encara n'hi ha gent que 20 i escaig anys després encara viuen amb aquella confusió perquè els interessa, no? Però clar, si parlem del tema de la politització del col·lectiu, malauradament allà va començar quan algú des de el govern, des de la FAES, des d'on fos, hauria de pensar, hòstia, tu, pues mira, això de les víctimes del terrorisme, esto es un caladero de votos importante, no? Perquè juguen amb els sentiments.
Vaja.
No, jo ho tinc claríssim. O sigui, jo, de fet, això ho vaig dir, no jo, sinó diverses víctimes, jo vam denunciar en el seu moment, sobretot perquè encara estic esperant que el senyor Aznar es reuneixi amb aquelles víctimes que li vam demanar que ens expliqués què significava lo de la generositat. A partir d'aquí, és una història molt llarga, però a partir d'aquí es va crear la llei de solidaritat amb víctimes del terrorisme. Fixa't tu i els oients, si és curiós parlar d'això, que aquella normativa de desembre de 1999 parlava que l'àmbit d'aplicació de la normativa era des de l'any 60 fins a la fecha d'aplicació de la llei, és a dir, desembre del 99. Estàvem amb una tregua amb ETA en aquella època. Això vol dir que ETA s'havia acabat? Doncs molts polítics s'ho van creure. I per això van fer una normativa fins a diciembre del 99, perquè pensaven que després ETA ja desapareceria. Malauradament no va ser així. Clar, que ningú negui aquesta manipulació política del col·lectiu, però també hi ha moltes víctimes que ens hem negat sempre a que ens utilitzen per aquestes històries.
Molt bé, estem parlant amb Robert Manrique, ell és víctima d'ETA, en l'atemptat d'Hipercor, i és assessor, en aquest cas, a la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme. Escolta, el 2011 ETA decideix fer un alto el foc definitiu, després hi ha, aquells episodis d'entrega d'armament, i finalment, l'any passat, fa poc més d'un any, el 20 d'abril de 2018, hi ha un comunicat de reconeixement del dany causat a algú impensable només fa 10-12 anys. Com vas rebre tu aquest comunicat?
Bueno, el d'octubre del 2011 el vaig rebre com un èxit de la societat civil d'aquest país. O sigui, per sobre, per molt que ens vulguin vendre la història de que és veritat, la justícia, els jutges, els cossos de seguretat han fet una feina excel·lent per acabar amb ETA. Jo això ho accepto, ho entenc perfectament, però no vull que ningú s'oblidi de la societat civil, de la gent anònima del carrer, dels que estem al carrer cada dia i no portem cap uniforme. Quin país s'ha vist que n'hi hagin gairebé 1.000 morts per una banda terrorista i mai cap víctima, ni cap veí, ni cap amic s'hagi pres la justícia per la seva pròpia mà? Això és un reconeixement que la societat civil mereixeria rebre, cosa que encara no ha succeït, tot sigui dit, no? Clar, jo ho vaig rebre com una victòria, o sigui, com el fet de que des d'octubre del 2011, és més, no diré les meves paraules, diré les paraules del meu fill gran, que repeteixo, Hipercor tenia 3 anys, doncs imagina't el 2011, l'edat que ja tenia, que em va fotre una abraçada a meitat del carrer i em va dir textualment plorant, em va dir, papa, cap nen més patirà el que hem patit nosaltres. Amb això està tot resumit.
Escolta, com has educat els teus fills perquè no hagin crescut en l'odi i en el ressentiment i amb la...
Bueno, doncs perquè he tingut l'ajut d'una dona meravellosa. Em vaig casar amb ella quan ja tenia 20 anys, ella 22, encara continuem casats, per tant, sembla que vaig encertar. I la veritat és que, hem fet tot el que hem pogut per educar els nostres fills amb la llibertat, amb el respecte, i no pas amb l'odi, com algunes víctimes, no totes, per sort, però sí algunes de la violència.
Et perdem, Robert, digues.
Ah, que dic que algunes víctimes, malauradament, sí que s'han dedicat a implantar la rancúnia i la venjança, però la infinita majoria de víctimes no ho han fet. I això és el que jo he intentat ser demà amb meus fills, que el respecte a la llibertat està per sobre de tot el que més.
Escolta, tu et vas prendre una determinació, vas prendre una decisió l'any 2012, molt valenta, que va ser reunir-te a la presó, en aquest cas a Victòria, amb Rafael Caride Simón, que és un dels condemnats per l'atemptat d'Hipercor. Per què vas decidir parlar amb ell, reunir-te amb ell?
Doncs perquè, tu has dit el 2012, és veritat, ens vam veure el juny del 2012, però ell ja em va enviar una carta a casa meva, a través d'uns advocats del País Basc, el 2011. És a dir, al març del 2011 jo ja tinc el primer contacte amb els seus advocats d'una entitat del País Basc, on ell, planteja la possibilitat de tenir una reunió. Val? Aleshores, això va ser el 2011. Un tema molt important és que aquesta sol·licitud, aquesta proposta de trobada que fa Caride Simón amb mi, és abans d'octubre. Per tant, si hagués sigut després d'octubre del 2011, es podria plantejar el fet de que este tio busca la salida per su cuenta a nivell individual, perquè era quan ja havia dit que prou, no? Però com que va ser abans, va ser mesos abans, doncs jo vaig acceptar, vaig parlar amb els meus fills i la meva dona a l'agost del 2011, mentre estàvem de vacances, m'han donat un dia a sopar i els vaig plantejar tot, vaig estar 4 mesos guardant-me la informació fins a estar tots 4 junts i poder-lo parlar amb calma. Evidentment, els meus fills i la meva dona m'han dit que tot el que fos fer coses dintre de la llei, com és lògic, per evitar més patiment de la resta de persones, s'havia de fer. De fet, era el que jo havia decidit des de l'any 89 amb el judici d'Hipercor, i per això vas acceptar aquella trobada. Va haver després, això va ser a l'agost, a l'octubre va haver el comunicat d'ETA del cese d'activitat armada, com ells hi diuen, i clar, es va parar tot, tots els actes, tots els contactes, totes les trobades que estaven preparades es van parar fins que mesos després, en aquest cas el juny del 2012, es va poder fer aquella trobada. Per això vaig dir que sí, cap problema.
Escolta, i què et va dir? Es pot dir?
Bueno, algunes coses sí. No, i va ser una trobada de prop de 2 hores.
Sí, sí, sents? Endavant.
Ah, sentia la senyal.
Sí, són les ordres.
Pues, va ser una trobada de prop de 2 hores. Jo, el plantejament que tenia era, clar, vulguis que no, amb tants anys de contacte amb tantíssimes víctimes del terrorisme i moltes, malauradament, atemptats comesos per Caride Simón, doncs qui més qui menys explica alguna cosa, ja sigui fent una cervesa, un cafè, amb una boda, amb un enterrament, anant a jugar a futbol tots plegats, perquè hem fet moltes activitats tots junts, doncs qui més qui menys sempre et diu, hòsties, si un dia pogués preguntar això, si pogués preguntar allò altre. Llavors, el meu plantejament va ser molt senzill, va ser anar a veure aquest individu perquè ell ho va demanar, fer-li una pregunta que era la meva, la primera era la meva, i ja li vaig dir, si vostè contesta d'una manera coherente, vindran més preguntes i seguirem la conversació. A la que hi hagi una resposta que no sigui coherente, pues jo me levanto i me voy. Llavors, clar, totes les preguntes tenien un nom, és a dir, hi havia preguntes que jo deia, això ve, això és l'Amparo, això és el Cristian, això és la Mari Carmen, això és l'Albino, això és l'Álvaro, això... Cada pregunta era, portava una víctima diferent darrere, no? I així va anar, vull dir, va ser una conversa, home, no et diré cordial, perquè evidentment estàs parlant amb algú que m'agrada 24 persones, 21 a Hipercor i 3 abans. No li vaig donar la mà, no vaig voler saludar físicament, perquè crec que per dignitat aquella mà que jo podia haver estretat i no em venia gens de gust, per això no ho vaig fer, havia matat a 24 persones i després aquella mà, el dia següent a Barcelona, podia abraçar una vídua, no? O un orfe. Per dignitat no ho vaig fer. No sé, són aquelles reaccions que et surten de dins, però crec que s'havia de fer tot plegat com es va fer.
Escolta una cosa, et va mostrar el seu penediment? Et va demanar perdó?
Això és la pregunta que m'han fet sovint i, clar, aviam, s'ha d'explicar bé. Empenediment? Absolutament. És a dir, que aquest individu està empenedit del que va fer. Jo no sóc psicòleg, treballo amb molts psicòlegs, però no sóc psicòleg. I no puc, jo no tinc la valoració professional per saber si aquest home deia la veritat o no, però després de la trobada vaig estar parlant amb el director de la presó, que va estar present a la conversa, i vaig parlar també amb els treballadors socials de la presó i em van dir que em podia creure perfectament tot el que havia dit perquè havia mostrat el seu empenediment durant moltíssim temps, no? Bueno, si els professionals diuen que l'empenediment és cert, doncs jo no tinc per què dubtar-ho. Ara, el tema del perdó és diferent, o sigui, és diferent perquè ja va començar explicant-me que ell era ateu, que ell no pensava ni creia en el concepto católico del perdó.
Ja, jo li vaig tallar, va entrar en la filosofia, no?
Exacte, jo li vaig dir, mira, tot jo li vaig dir això, dic, oiga, és que jo li venim de que és filosofia de la religió, o sea, passem a sota la pregunta, ja està, prou, i vam continuar, o sigui, no, va quedar així. Clar, em va demanar perdó? No, no, però es va parar a dir,
tu?
Sí. No, tampoc, perquè, sincerament, quan has estat amb tants judicis contra ETA, contra Grapo, contra l'extrema dreta, o sigui, has estat amb molts judicis, fins i tot també de l'11M, i veus les reaccions de... d'aquests impresentables, no? com reaccionen davant del jutge. Dius, home, què em trobaré aquest dia amb aquesta reunió? Doncs no ho sé. Ara, ell m'havia enviat una carta, ja et dic, a casa, amb una sèrie de reflexions que et mostraven, a mi em feien entendre que havia fet un gir, però, clar, estem parlant de que, malgrat ha fet un gir positiu, només faltaria, estem parlant d'algú que ha matat 24 persones. Per tant, no saps mai el que et trobaràs.
Escolta, sovint, des del, diríem, el cercle, la gent de l'esquerra Abertzale, el País Basc, de l'entorn social d'ETA i dels seus partits polítics, que hi són, existeixen, estan allà, s'ha parlat de que l'Estat ha tingut una doble vara de medir víctimes d'ETA i víctimes del GAL. Quin opines tu d'això?
Hi ha una normativa que és extensible a tot el que siguin víctimes del terrorisme. Evidentment, el GAL va ser una banda terrorista perquè en sentències diuen...
Compte que et perdem.
Dic que les víctimes del GAL són víctimes del terrorisme perquè el GAL està reconegut com a banda terrorista. Això és innegable, n'hi ha sentències que ho diuen, no? Per tant, per mi, els mateixos drets té una víctima d'ETA, del Grapo, de Terra Lliure, de l'extrema dreta, del terrorisme jihadista, o del GAL, o del Batallón Bosco Espanyol, o de qui sigui, el rei de Cristo Rei. O sigui, pensa que a Catalunya, en un estudi que vaig fer fa uns anys, apareixien fins a 30 bandes terroristes diferents que havien actuat a Catalunya, de tota mena, de tot signe. Clar que n'hi ha víctimes que estan absolutament abandonades en comparació a les víctimes VIPs, que jo dic en plan irònic, a les víctimes VIPs d'ETA, no? Però quan trobes a la gent, l'assessores, li expliques i veu que tenen uns drets, naturalment aquests drets són els mateixos per qualsevol víctima de qualsevol atemptat i de qualsevol banda terrorista.
Quan des de la banda, diríem, propera doncs, al món Abertzale, parlen de patiment també de la seva banda, tu què penses?
Home, primer, de fet, he tingut molts contactes amb gent de l'esquerra Abertzale, hem fet jornades junts, seminaris junts, hem fet conferències tots plegats, i jo l'únic que els pregunto és, quan parlen de patiment, a què es refereixen? Al fet de que el terrorista estigui lluny de casa? A mi no em molesta que l'apropin. A mi no em molesta gens de mica. A mi m'és igual que un terrorista, en aquest cas, evidentment, d'ETA, estigui a Huelva, a Canàries o a Vitòria. M'és igual. Mentre estigui a la presó, que és el lloc on té que estar fins que compleixi la condemna que li han imposat, no tinc cap tipus de problema. Ara, quan em veuen explicant, no, claro, es que con la dispersión tenemos que ir en coche a verles, hombre, perdone, pues como cualquier preso de cualquier delito. O sea, el que usted sea familiar de un terrorista no le da un derecho o no le da derecho a tener unos derechos por encima de un delincuente común. O sigui, quants mallorquins o balears o catalans poden haver detinguts a Sevilla per haver robat, què sé jo, tres monaderos, per dir alguna cosa, no? I estan demanant que els apropin, oi que no? Llavors, clar, aquesta demagògia que es fa amb això, a mi fa mal, perquè, clar, dius, home, escolti, si vostè té un familiar que està en una presó a 300 quilòmetres i el vol a 100, doncs que el propin a 100, i si està a 900 i el poden portar a 400, doncs que el portin a 400. Sí, però no fem una moneda de canvi amb això, no?
Sí que hi ha hagut una política exclusiva en la dispersió, no?
Home, i tant. Jo, n'hi ha estudis fets de delinqüents, doncs què diria jo, no sé, valencians, que estaran en la casa de Bonxe, en Lugo. I aquests per què no els apropen a València? Ah, perquè no són membres d'ETA. Home, pues també, no? Clar, és que s'ha fet una mica de demagogia amb tot plegat. Però l'important, sincerament, és que això s'ha acabat, no? I aleshores, escolta, pues serem temps al temps.
Escolta una cosa, ja anem acabant, Robert Manrique, no podem robar més temps. Actualment estàs en aquesta unitat d'acció, perdona, unitat d'atenció i valoració d'afectats del terrorisme. Suposo que arrel doncs, dels atemptats d'ara fa 2 anys a Barcelona, deveu estar realment molt enfeinats. T'has mostrat una mica crític amb el paper de les administracions en relació a les víctimes dels atemptats a Barcelona.
Home, és que s'ha de ser crític, però crític constructivament, eh? O sigui, no quejar-se perquè sí, sinó amb documentació i amb proves. O sigui, és molt trist, és molt trist que l'administració n'hi hagi un auto de processamiento on n'hi ha 170 víctimes físiques, és a dir, amb ferides físiques dels atemptats del Canar, de Rambles, de Diagonal i de Cambrils, i que quan les localitzes t'estiguin dient és que a mi no m'ha llevado nadie de l'administració competente. Y la administración competente es el Ministerio de Interior y la oficina, mejor dicho, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Claro, cuando tú trobas víctimas extranjeras, porque hemos anat a més de 30 consulats per anar a buscar la documentació, quan et trobes víctimes espanyoles que estan en un llistat oficial de víctimes i estan dient és que a mi aún no m'ha llamado nadie, dius, algo falla. Si a banda d'això resulta que estan denegant per sistema. És curiós sentir a gent de la Direcció General d'Apoyo a Víctimes de Ministerio de Interior dient que nos van a llegar un montón de expedientes que vamos a desestimar. Hombre, los desestimarás si los estudias antes, ¿no? No simplemente porque te llegan. Clar, són aquelles frases que dius, algú està fallant. Llavors, quan tu veus gent que ha estat directament en el lloc dels fets i la furgoneta els ha passat a 2 pams i ha matat a una senyora que estava al teu costat, o quan veus gent que se'ls han quedat els morts en els braços perquè han intentat ajudar i no han pogut fer res més que veure morir una persona a la que desconeixen, de veritat, psicològicament això no afecta? Estem tots preparats per fer això? Doncs no tothom treballa amb emergències. I fins i tot hi ha gent que treballa amb emergències que han quedat molt tocats amb tot el que van viure. Aquestes persones no tenen cap dret? Doncs això és el que està fent el Ministeri. Clar, un es queda pensant... Hem après, amb el pas dels anys, a millorar l'assistència? Home, sí, s'han fet cosetes, però queda molt per fer encara. I, malauradament, doncs no hem après.
Mm-hmm. Bueno, per això esteu treballant-hi, no?, des d'aquesta unitat d'atenció, valoració i afectats
sí.
Del terrorisme.
El que és molt trist és que tinguis que estar treballant doncs buscant a gent amb un nom i un cognom. O sigui, no tenim res més que l'auto de processamiento, que fins i tot, ja et deia, l'auto de processamiento de l'Audiència Nacional parla de 170 víctimes físiques, el llistat del Ministeri d'Interior parla de 137. De veritat, no es poden sentar una tarda Justícia e Interior, Interior i Justícia i cotejar les llistes que tenen? Han passat 2 anys, eh? Pues això es va fer malament a Hipercor, es va fer malament a l'Ontima... I esto no fem malament ara.
I això per què creus que passa? És una qüestió de desídia, d'indiferència, qüestions econòmiques?
Mostra't de la boca tot el que acabes de dir, les tres. Desídia, absolutament. I un tema econòmic, sí. El de la desinformació, no ho sé, perquè ells tenen la informació però no la donen a ningú. Per tant, ja s'ho faran, no? Però sí, hem arribat a la conclusió que fins i tot és un tema econòmic. És un tema econòmic. O sigui, hi ha gent a la que se l'està indemnitzant amb 2 dies de baixa i a 35 euros diarios. Bueno, pues muy bien, si no és una qüestió crematística, no és un tema de calés, és un tema de que et reconeguin que tu estaves allà i possiblement, tant de bo que no, però si malauradament, amb el pas dels anys, el fet d'haver estat allà present et repercuteix en algun tema de seqüela psicològica o laboral, perquè quanta gent han deixat la feina després dels atemptats del 17 d'agost? En tenim un fotimer de gent que no han pogut tornar a treballar a les Rambles. I els han fotut fora de la feina, clar, si no vas a la feina, però pues ens foten fora, és normal. Però la pregunta és, amb quina causa? Atemptat terrorista o despido procedente o com va això? Doncs pues hi ha una normativa que això l'administració, malauradament, no està informant els afectats. Llavors ho tenim que fer nosaltres pues amb els recursos que tenim.
Molt bé, queda clar. Moltíssimes gràcies, Robert.
A vosaltres.
Víctima de l'atemptat d'Hipercor d'ETA, atemptat absolutament brutal i que va marcar, en fi, un abans i un després, per què no dir-ho, de la relació meta de bona part o d'una part de la població a diferents bandes de l'Estat, i també actualment doncs, assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme. Que tinguis un bon cap de setmana, Robert. I
tant de bo, a tothom. Gràcies.
Salut.
Adéu.